Sí, por... Ara ens entendrem. Volia dir-los que abans de parlar amb ells dos hem d'escoltar un tercer. Anem a l'any 2006? Anem a l'any 2006? Alguna ocasió amb ells dos hem fet aquesta broma, eh? Doncs va, paraules textuals, 2006, de l'arxiu d'aquest bagul de records que tenim al pis de dalt i que de tant en tant surten. Bé, també tenim un bagul de ciris trencats, però els que no ho són, val molt la pena tornar-los a escoltar. 2006, el cable ple de gom a gom. Mossèn Josep Nicolau, un pare nostre al cable. Ens sembla que és l'únic pare nostre que es deu haver escoltat al cable en aquests darrers 10 anys, molt probablement. En Cisco del Cable, en Francesc, en Manel i l'aleshores alcalde Jordi Baget. No ho escoltaran tot, eh? Només la part fonamental de l'assumpte, que és aquesta.
Gràcies, il·lustríssim alcalde, senyors conselleres, senyors consellers, autoritats, president del Foment de Turisme, president de la Indústria, a premsa, a tothom. No sé si em deixaré algú, segur, però que em perdoni. Gràcies a tothom. No vull acabar fent un recordatori amb els meus pares, amb en Pep i la Rosita. Gràcies a ells, avui celebrem això. Ells van fer-ho i ho vaig continuar, mira. Poca cosa, poc important, poca... no té importància això. Gràcies a ells. Vull fer un recordatori també els que falten. El més germà cunyat, jo dic més germà, el Toni Matàs, i molts, molts i molts i més amics que falten. Us agraeixo de cor que hàgiu vingut aquí, i ara vull que parlin i diguin dues paraules als monstres de mons fills, perquè són uns monstros. Aquests sí que estan enquadrats més que jo, perquè mireu que jo tinc fama de tirar carretilles, tinc fama, aquests no fan, tiren carretilles i fan puf, no fan soroll, però hi són, en Manel i el Francesc.
Gràcies a tots per venir i donar les gràcies a tots els que han fet possible que avui haguem pogut obrir, que hem pogut fer formes superxules i que hem pogut acabar a temps. I felicitar a tot el clan Andreu, perquè bueno, són els que han fet això possible.
Sí, i que això és casa seva, no? Ells l'han aixecat i ells són els que han vingut aquí, i segur que tenen moltíssims records avui, de fa 50 anys, i felicitats a tots, i sobretot un pare que fa un any que està esperant aquest dia, i nosaltres, ell és el que ha muntat tot, el que ha tingut tota la idea de tot com ho volia fer, i bueno, que estigui content avui. Gràcies.
La dita catalana diu allò de els avis ho comencen, els pares ho aixequen i a vegades els fills ho desmunten. No és el cas. Francesc, bon dia.
Bon dia.
Manel, bon dia.
Bon dia.
Ha passat quasi 10 anys.
Doncs sí. I mira, no vocalitzo, eh? No entens la meitat de les coses que he dit. Hi ha coses que no canvien. Però sí, molt, molt maco. I molt maco i això, que el tema de que el cable que és un bar molt de família i segueix sent-ho. O sigui que és una de les coses maques d'aquest premi és que tota la família se l'ha sentit molt com seu. O sigui que el cable no és només un bar que està allà, sinó que és moltes coses i una de les coses és el bar de la família.
Mm-hmm. Veu pensar sempre en treballar al cable?
No. De fet els dos tenim carrera universitària, els dos vam treballar amb caixes d'estalvis, el que passa que les situacions canvien i va arribar un moment que vam decidir retornar al cable. primer com a prova, anar tantejant a veure com funcionava, i després ja, això va ser el 2003, i ja el 2006 va ser quan ens vam decidir implicar més en sèrio i vam fer l'aposta forta cap a tirar endavant el cable.
Ho han passat pitjor les caixes d'estalvis que el cable,
Doncs, vist d'ara en perspectiva, sí, o sigui, realment l'havíem encertat, però clar, en aquell moment, l'any 2003 o 2006, que encara no havia començat la crisi, era una aposta molt arriscada. O sigui, nosaltres tothom ens deia que, bueno, que estàvem bojos, perquè clar, el cable sempre havia sigut un... Els últims anys del cable estava la cosa molt tranquil·la i clar, nosaltres els primers anys va ser molt dur també perquè fèiem pluriempleo, o sigui, seguíem treballant a les caixes, però a més uh-huh. estàvem al bar, que són moltes hores i tal. I al moment que, bueno, va ser una aposta, però realment nosaltres estàvem molt més a gust treballant al cable que de lo que estàvem treballant a les caixes. I al moment que vam veure que, bueno, que econòmicament ens podíem viure amb el que guanyàvem del cable, doncs ja, o sigui, la decisió estava claríssima. O sigui, al moment que se'ns van acabar les excedències i havíem de decidir si tornàvem a la caixa o no,
cap dels dos va ja,
no? I ara som no. una mica l'enveja dels nostres excompanys, cada dia ens diu, hosti, vosaltres sí que ho heu fet bé, i dic, pues mira,
sí. O ho heu fet bé, però hi heu deixat moltes hores aquí, no?
Moltes hores i molt de sacrifici,
més que en una caixa d'estalvis, molt probablement,
i sacrifici,
no?
econòmic, o sigui, uh-huh. jo recordo el que guanyava en aquell moment i guanyàvem bastant més.
Ho dic perquè a vegades aquesta percepció de us ha anat molt bé, que a vegades es pot tenir des de fora, però allò de dir, bé, esclar que el negoci va bé, però va bé per tot un seguit de raons que segurament no tothom assumiria amb la mateixa convicció, no?
Clar, però és, o sigui, nosaltres, bueno, jo personalment el que he guanyat molt en qualitat de vida, o sigui, jo sempre ho dic, hosti, jo quan faig les meves vacances i quan se m'acaben les vacances i tinc que tornar al cable, no em sap greu, o sigui, vaig a treballar a gust. I en canvi abans me'n recordo, ostres, els diumenges a la tarda quan tenia que tornar a la caixa o quan feia vacances, hosti, no estava tan a gust, ¿vale? No. I aleshores hem guanyat en qualitat de vida, tot i que ara doncs, o treballem caps de setmana o treballem per les tardes, que és més complicat de compaginar amb la vida familiar, però a nivell de qualitat de vida hem guanyat moltíssim. O sigui, estem treballant a gust, que és, cony, és important, i aquestes tantes hores a la feina, doncs almenys que ho facis a gust, no?
I el fet de vendre un producte que l'has creat tu i que estàs orgullós i que saps que no estàs enredant a ningú. De la banca, pues, a vegades et t'obligaven i cadascú aplicava el seu criteri, però dius, bueno, jo fins aquí arribo. Uh-huh. I és això.
Us preguntàvem la qüestió del principi, perquè tot i la carrera universitària, en algun moment l'hostaleria va formar part, no sé si dir de... Jo de dir, bé, on veu néixer la casa, on veu néixer...
Clar, nosaltres sempre, o sigui, quan estudiàvem, doncs al cap de setmana, als estius, sempre estàvem allà ajudant el nostre pare. L'únic això que, clar, quan ja vam acabar la carrera, vam poder agafar una altra feina, també, o sigui, nosaltres hem estat molts anys, des dels 15 a 14 anys, allà, doncs al cap de setmana, ajudant el nostre pare, però, clar, nosaltres també, que anàvem a Barcelona a estudiar, anaves a bars, veies altres coses... I deies, ostres, jo crec que... I mon pare sempre tenia la manera de fer de dir, bueno, que ell feia 40 anys que estava portant al bar i que nosaltres no li havíem d'explicar res de com havia de portar ell al bar. I, clar, nosaltres pensàvem que hi havia coses que es podien canviar, però era molt complicat de fer-lo canviar bé. I aleshores, doncs, vam preferir, doncs, seguir les nostres feines, les nostres carreres i tal. Mm-hmm. Fins que va arribar un moment que mon pare no va poder seguir... I aleshores nosaltres hem plantejat, bueno, doncs provem-ho, a veure si ens ho deixa fer a la nostra manera, doncs provem-ho i a veure què passa. I així és com va començar la història.
Dins d'una família els canvis són difícils de...
Són molt complicats.
Són molt complicats.
Complicadíssims.
No és el primer ni l'últim negoci familiar que ha viscut precisament clar, aquest procés, sí, i alguns, o una majoria també, no l'han sobreviscut, el procés del canvi, clar. aquest moment difícil.
Nosaltres ara estem bé, però... En el moment que anàvem fent tots els canvis, o sigui, hem tingut enganxades molt fortes, però molt fortes.
Sí. No, molt fortes. A veure, que hi ha moltes és coses que mon pare té raó.
Què salva aquestes enganxades? La convicció
que
en dir...
Que ets
família. Sí?
Sí, jo penso que sí. Sí. A veure, que en definitiva pues, et dius les coses d'una manera diferent i te les tires a l'esquena, també. Però és això, és l'esperit de tirar un projecte endavant, també. És el fet aquest que tenim un projecte en comú, cadascú ho veu a la seva manera, però en definitiva tenim un projecte en comú i molt probablement coses que deia mon pare pues, tenia raó i sense donar-li la raó les hem fet,
sí.
I altres coses pues, nosaltres sabem que no tenia raó i que els temps han canviat i s'han de fer diferents. Llavors és una mica aquest equilibri. Costa fer-ho veure.
Ell ha anat veient que cada vegada que hem fet un canvi que ha anat bé i aleshores ha arribat un moment que ja ha cedit, ha dit, bueno, no m'agrada, però clar, nosaltres, o sigui, canvis al bar, per exemple, quan vam moure la nevera de fusta típica que estava, que l'any 2007 vam fer la reforma, es vam ampliar la sala, i la vam moure, bueno, allò era un sacrilegi. O sigui, i si no hagués sigut perquè abans ja havíem fet altres coses que hagués anat bé, allò no s'hagués pogut fer, perquè era un sacrilegi que vam haver de parlar amb tota la família, al final només un pare, les nostres tietes i tothom, de dir, escolta, farem Concili. Això, però confieu en nosaltres, que quedarà bé, ho farem
sembla
bé.
Sembla mentida, eh?
Sí, sí. És que, és...
Perquè estem parlant de moure una nevera, no de destruir una nevera.
No, no.
De moure-la.
Però, bueno, és una
perquè
cosa...
després diguin de la reforma dels museus, eh? per moure una nevera, sí, sí. Fins a quin punt queda interioritzat un, vaja, un concepte de...
No, hi ha coses que, canvis que poden ser traumàtics, llavors això també ho has de saber vendre i maquillar i dir en definitiva estar convençut que, i apretar perquè surti bé tot.
D'acord. O sigui, és això. D'acord. Hi ha una cosa però que no ha canviat, l'hostaleria sacrificada.
Sí, sí. Però va. Nosaltres intentem... o sigui, a l'hostaleria sempre es parla de, has de donar servei, però no ha de ser servilisme, vale? Aleshores, nosaltres, com que venim d'un altre camp, el que hem intentat una mica és dir, bueno, que tu puguis, treballis a l'hostaleria, que tens unes obligacions i, bueno, estàs obligat però fins a un cert punt, però també has de tenir el teu moment per tenir la teva qualitat de vida. Aleshores, nosaltres fem, o sigui, l'horari que tenim, per exemple...
Això és una convicció, eh?
Sí.
Que s'ha de poder complir.
Sí.
És a dir, no és allò de l'hostaleria, tu t'hi estàs aquí totes les hores...
No, i nosaltres ho podem fer per sort, perquè tenim sort de que, i toco fusta, de que el negoci va bé i ens podem permetre el luxe de dir, bueno, obrim només les hores que cal obrir. Però, per exemple, o sigui, no és ja només un tema nostre, també dels nostres treballadors, doncs, o sigui, la gent que treballa amb nosaltres, doncs, estan contents amb l'horari perquè dintre
del que suposa
de ser l'hostaleria, que doncs, et sacrifiques els caps de setmana, et sacrifiques moltes festes, però bueno, dintre d'això pues, treballem les 40 hores, o sigui, no és allò que abans que treballaves 14 hores cada dia, com el que feia el nostre pare, que obria les 9 del matí i tancava les 2 de la nit.
Com el que han fet tantes generacions, no? que han viscut, vaja, que la seva vida està a la seva feina.
Aleshores, nosaltres pensem que s'ha de poder conciliar la vida laboral amb la vida familiar. I una cosa molt senzilla, nosaltres, clar, també l'horari que tenim és una herència que també tot això ha canviat molt de... Abans d'estar passant un aperitiu, ¿vale? Nosaltres som un bar de tapes, i abans la gent venia, feia l'aperitiu, i a les 3 al bar no quedava ningú perquè tothom estava al restaurant o que estava dinant. Ara no, ara molta gent dina i sopa a tapes. I nosaltres igualment tanquem a quarts de 4. I clar, l'estiu ve gent, i quan li diem que tanquem, es queda assenyat, però com pot ser? Un dia una senyora em va dir, diu, com pot ser que en tanqueu ara con la crisis que hay? Con la crisis que hay, cerráis un domingo de julio a las 3:30. I una senyora, però aquí si no és culpa mía. O sea, nosotros cerramos i ara podem anar i mengem a casa amb la família, i estem un rato amb la família i després tornem. I no cal tenir allà quatre persones al cable tota la tarda perquè vingui algú per vendre quatre cafès.
Això s'ha de poder fer.
Ho podem fer perquè el que et dic, tenim la sort que el cable funciona i ens podem permetre, ens ho podem permetre. Si potser si no funcionés tan bé,
sí, no està clar.
Doncs hauríem d'estar ja a les 16 hores com estava.
Això era una qüestió que us preocupava?
El tema d'horari?
Sí, això de la feina i la vida i com conciliar tot això amb... no sé si dir, havent de demostrar tantes coses ara que ho portàveu vosaltres.
És el que comentàvem, nosaltres teníem el convenciment i ho hem portat a terme. I llavors, si hem vist que funcionava, ho hem seguit practicant. No hi ha hagut aquesta complicació. Jo penso que no ha sigut difícil, vaja. És que no ha sigut
complicat. No ha sigut natural,
sí,
però ha sigut un procés.
I fins i tot altres bars ho han adoptat. Veus que altres bars han adoptat aquest tema d'horari i que cada vegada es fa més això de tancar al migdia, obrir directament a la tarda. O sigui, pensem que hi ha més gent del gremi que vol conciliar més la vida familiar i laboral. O sigui, és això.
Havíeu treballat junts? Més enllà de dir, som fills de qui som i per tant havíem treballat de petits, però junts?
No.
No.
No, no, no.
Puntualment, les festes majors, nosaltres, inclús quan no estàvem treballant el cable, per les festes majors sempre anàvem a donar un cop de mà al nostre pare.
D'acord.
I era, però sobretot això, dos dies l'any.
D'acord.
Però... I de fet, quan estem de cara al públic, poques vegades estem junts. Sí. O sigui, tenim més feina, estem treballant junts quan fem feina a despatx, gairebé cada matí ens veiem i fem reunions i fem coses, però de cara al públic poques vegades estem junts.
D'acord. Això era també una, no sé si dir, un meló per obrir o es coneixia prop per dir, doncs mira... funcionarà.
Home, ens coneixem bastant i tenim aficions bastant semblants. D'aquí sobretot l'afició a la música i tot això.
Però sí que és veritat que nosaltres no treballem quasi mai junts. O sigui, de cara al públic, a l'horari laboral, o està un o està l'altre. Els dos estem només en moments molt puntuals. I potser això és part del secret de que la cosa vagi bé.
Per això sí. Em pregunto, perquè on
no,
pot ser...
Si ens veieu junts vol dir que és un moment important.
No, ens entenem molt bé. Ens entenem molt bé i... Sí, i normalment estem d'acord amb la majoria de coses.
Dic per allò, més enllà de la sang, hi ha d'haver alguna cosa que funcioni o que operi aquí sí. quan es porta un negoci que moltes vegades pot portar situacions de certa tensió, no?
No, és això, que suposo que som germans, ens portem bé, tenim aficions similars i cadascú té les seves coses i cadascú tira cap al seu cantó i això, en definitiva, acaba sumant.
D'acord. Sí. El projecte que tant comentava en Manel, el 2003 agafeu el cable i sobretot l'agafeu el 2006 en aquesta reinauguració, com podem dir, què és el projecte i com es desenvolupa aquest projecte i si el cable d'avui respon a aquella idea que vosaltres teníeu inicialment.
Bueno, les pretensions han anat canviant. O sigui, en principi érem un bar de tapes, volíem fer tapes clàssiques a la nostra manera, amb una manera de servei, teníem nosaltres el nostre perfil. Ara, pues, i sobretot gràcies al tapa-tapa, pues, suposo que hem anat introduint tapes pues, que són d'una qualitat més alta, que ens ha anat forjant una imatge més forta, i les pretensions canvien. És això, que cada vegada pues, vols picar una miqueta més alt. Però pues, és pel que et mateix, per no quedar-se estancat, sinó de dir, pues, bueno, pues, la manera de no quedar-se estancat és anar sent una mica més exigent cada vegada. Llavors, jo et diria que és la nostra manera de treballar. No sé si...
Per nosaltres és molt natural això de o sigui, nosaltres, encara que el cable només obri per la tarda, doncs els matins és això, doncs quedem i fem feina d'això, doncs, mirem tots els projectes que tenim i tal, i ara ja no sé què anava a dir. I per nosaltres és molt natural això de dir, bueno, què anem a fer? O sigui, ara per Nadal tanquem sempre un mes, tres setmanes i mitja, què farem? Fem alguna reforma? Fem no sé què? O sigui, sempre estem... Què ha anat malament aquest any? Què hem de millorar? Què hem de canviar? O sigui, per nosaltres és molt natural de... No anem només a... Jo sempre ho dic.
El dia a dia.
Si no anem només a pujar i baixar la persiana i esperar que vingui la gent, sinó què podem fer per millorar? I la nostra idea al principi sempre era, o sigui, la nostra idea quan vam començar és dir, el que volíem era fer un bar al qual a nosaltres ens agradaria anar. O sigui, què t'agradaria trobar-te si anessis tu un bar? I això és el que volíem fer i això és la pauta que seguim.
Això continua sent vàlid avui, no?
Home,
sí.
Tot i que a vegades l'èxit, entre cometes, fa que se l'escapin les coses una mica de la mà.
Què és l'èxit?
Pues l'èxit és... la sobresaturació, o sigui, de cada vegades
excés de demanda.
Sí, o sigui, nosaltres el problema que tenim és que a vegades hi ha massa gent al cable i això és econòmicament és bo, pots dir, però clar, això ressenteix el servei, es ressenteix, i el que fa és que si jo he fet un bar en el qual a mi m'agradaria anar, hi ha moments que a mi no m'agradaria anar. O sigui, hi ha moments que jo mateix no aniria, no estaria al cable.
S'entén perfectament.
Així, saps? Que dius... Però no, però en canvi hi ha molta gent que sí que li agrada. Li agrada el mogolló, li agrada que hi hagi
molta
gent.
Sí, que li agrada.
I jo dic, hosti, jo com a client, per venir aquí amb la meva dona i les meves filles no vindria, o vindria, en comptes de venir un dissabte, vindria un dimarts, un dimecres, més tranquil. I... Però... I això fa també que es ressenteixi el servei, perquè clar, si tu estàs preparat per donar servei a 60 persones i en tens 100, doncs s'ha de ressentir tot, no dones la qualitat de servei que t'agradaria donar. Però bueno, tampoc no hem d'oblidar mai que el cable no és un restaurant, el cable és un bar, que a vegades la gent es pensa que està en un restaurant.
No, i que no és qüestió de posar més personal, perquè no entra més personal tampoc. O sigui, a vegades és això, o sigui, no, moltes vegades si tens un excés de demanda ho pots compensar més personal, però entre el personal que entra a la barra i entre el personal que es pot moure per la sala. i el que entra a la cuina, llavors pues, tens una limitació.
Això de l'èxit deu ser difícil de modular, no? D'administrar.
Sí, però... O sigui...
Diem èxit, poseu
sí, sí, sí. La però jo me'n recordo que fa un munt d'anys, ja, l'any 2005, que és quan el Cambler va començar a haver-hi més gent, perquè clar, tampoc no, això no ha sigut un dia per l'altre, o sigui, nosaltres vam morir el 2003 i estava tot molt tranquil i ens va costar ben bé 3 anys, jo crec que quan vam fer la reinauguració aquesta,
sí.
Va ser una mica l'oficialització
d'un canvi.
De que, sí, vale? I aquests 3 primers anys, doncs la cosa gradualment va anar pujant, i en aquell moment ja ens deien hosti, morireu d'èxit, vale? O sigui, la frase que hi havia, perquè hi havia molta gent i clar, estàvem, si això és el 2005 i ara estem al 2015, doncs bueno, de moment encara estem aquí vivitos i coleando, o sigui que ho hem sabut gestionar, jo entenc bastant bé que sempre el nostre criteri és impossible fer content a tothom. Aleshores ja sabem que tothom no sortirà content, però sí que és veritat que la gran majoria de gent surten contents. I a vegades, per poder fer contents a una gran majoria, doncs has de renunciar a fer contents a 2 o 3, que és perquè és per això, perquè és impossible fer contents a tothom.
Això s'aprèn ràpid?
Bueno, a base d'anar escoltant coses i mirar, hi ha eines com són aplicacions com pot ser el TripAdvisor o coses d'aquestes, pues, que ho veus i dius, bueno, pues, bueno, al final ja acabes dient, bueno, pues... Pues són coses que passen i sap greu i dius, però bueno, després veus que altres establiments també passa i és una cosa que tant a nosaltres com a qualsevol altre lloc és impossible que aquell lloc li agradi a tothom.
D'acord.
Llavors això hem de ser conscients i els nostres clients ens els estimem moltíssim i que vinguin quan vulguin, que els cuidarem.
El tapa-tapa va ser un punt d'inflexió?
El tapa-tapa, sí.
Totalment. Què ha passat des d'aleshores? I quan el jurat de la Trinitat Catesús parla d'aquesta projecció internacional que fa, per exemple, cas particular, el cap de setmana passat, algú al carrer Major preguntava a algú altre, oiga, este bar del Cable, ¿dónde está? Estava la persona al carrer Major, van indicar cap on havia d'anar. El tapa-tapa va propiciar aquest, no sé si dir, salt del Cable fora de...
El tapa-tapa i sobretot el tapa...
L'etapa de l'any.
L'etapa de l'any va ser el punt que vas dir, ostres, el fruit que ens estem recollint gràcies a això durant tot l'any és molt gran. I realment, pues, dius, ostres, vam estar temps treballant amb l'etapa, vam dedicar-hi moltes hores, però realment vam recollir el fruit amb escreix. Sí, perquè ens va portar molta gent del poble, pues, que ens volgués provar, però a nivell de tota Catalunya moltíssima gent ve directament a provar l'etapa, sense saber què és, molt probablement, que diuen, ah, quiero l'etapa de l'any, i igual no li agrada el tartar de tonyina, però que t'obre les portes, i realment va ser el punt aquest d'inflexió.
Jo crec que el tapa-tapa, que el primer va ser l'any 2010, en aquell moment nosaltres ja teníem fama de que teníem unes tapes molt bones, però guanyar aquell primer any va ser una mica... una oficialització de
la vostra manera de fer.
Sí. I ara pues, hem guanyat, bueno, sempre, que s'ha greu dir-ho, però i ara ja la gent dona per sentat que nosaltres guanyarem i que la nostra etapa serà molt bona i tal, però en aquell moment no era això així. O sigui, en aquell moment, me'n recordo el primer any que veia les tapes i dic, ostres, aquí això estarà complicat i nosaltres potser quedem apartats i la gent no vindrà aquí i es quedarà més pel centre, que hi ha més bars junts i tal, i en canvi no, va agradar molt. I després, això mateix, doncs, amb l'etapa de l'any, doncs es va aplicar a nivell, diguéssim, de Catalunya, que ens ha donat a conèixer fora de Sitges. O sigui, el Cable ara avui en dia és un lloc que el coneix la gent. O sigui, la gent ve al Cable sabent on ve. Vale? El qual també és molt maco. O sigui, treballar, no treballes només amb gent de pas que entren aquí, mira, perquè lloc és xulo, sinó que la gent sap on ve i sap, moltes vegades la gent ja sap el que ha de demanar.
Tenim 5 minuts. De bon principi, pensàveu ja en el Cable Fest?
Nosaltres, a veure, el tema de la música, com és una de les aficions que hem tingut des de joves, des dels 16-18 anys o abans, igual anava de concerts amb un germà, i és una cosa que hem tingut sempre dins nostre. Jo el 2009 ja vaig començar a fer amb el Justo i el Dani Arbonesu del Corral, al Prado, i llavors després vam veure que no hi havia cap espai a Sitges que es fessin concerts. Llavors vam decidir adoptar-ho bueno, es feien concerts, però sí, no igual de la tipologia que nosaltres volíem. Llavors vam començar-los a fer el Cable. I el Sitges Cable Fest va ser, gràcies al 75 aniversari, doncs va ser una excusa per poder fer un festival, un format que a nosaltres ens encaixa molt i ens agrada molt i que creiem que Sitges doncs, hauria d'existir. El vam fer a la nostra manera, aprofitant els grups que havien portat amb anterioritat al cable, i ara doncs, bueno, treballem les properes edicions. Tot que pensem això.
Que el que va ser molt xulo del Cable Fest és això, que la gent potser està acostumada a anar a un concert d'U2 o dels Catarres, però hi ha molta gent que no havia anat mai a un festival. Un festival de música implica doncs això, que hi ha diversos escenaris, que tu estàs veient un concert i quan acaba te'n vas a un altre escenari
i això, que has de fer sacrificis.
I això hi havia... A vegades has d'escollir, perquè hi ha dos grups tocant que t'agraden i has d'escollir un dels dos. I això, hi ha molta gent que fins al Cable Fest no ho havia fet i la gent li va encantar. O sigui, els dies següents a mi tothom pel carrer em parava, em felicitava, que xulo, com queda, com he passat, com m'ha agradat d'això, doncs, que anar a veure un concert dels Catarres al Retiro i després anar al Cable a veure el Justo i després anar a la Cava a veure no sé qui. I aquest format va agradar molt i és una cosa que nosaltres cada any anem a diversos festivals i ens encanta i ens ho passem molt bé i pensàvem que, cony, que això es podia fer a Sitges. I ja un parell d'anys enrere ja vam estar mirant, parlant, perquè també hi ha gent del Primavera Sound que viuen a Sitges i que nosaltres els coneixem i que vam estar mirant amb l'Ajuntament de si es podia fer algun tipus de festival o no, però és tot molt complicat. I amb l'excusa del 75è aniversari vam dir, doncs mira, ens diem la manta al cap, muntem un festival, parlem amb les bandes que ja coneixem, que ja ens coneixem i ja serà més fàcil muntar-ho tot, i fem la prova i a veure què passa. I així ja sabrem, doncs, per un altre, ja tindrem una prova, tindrem els datos, tindrem els números, i si quan es vulgui tornar a fer, doncs ja sabem què s'ha fet bé i què no s'ha fet bé, què es pot millorar, què no. I la idea és aquesta.
Què és el més difícil de controlar de tota aquesta feina, de tot aquest món del cable?
Per sort, abans ho comentàvem, que sempre el que ens hem envoltat de gent que s'implica en els projectes. El cable, tot el grup de treballadors, tant de cuina com de sala...
Fàcil trobar gent o...?
No, això sempre costa.
No, ho pregunto així,
això sempre costa.
Costa trobar...
Això sempre costa. Però bueno, amb els anys doncs, vas coneixent gent i sempre et facilita les coses. Amb el tema del Cable Fest, tant amb el Justo com amb el Pere Milán a nivell de producció, com amb tot el grup de la Palmera Torta, també un grup de gent que es va implicar molt i fan que les coses funcioni.
Clar, no fa gent que ja estava acostumada a participar en festivals de teatre o de cosa, que coneixien molt bé les sales i sabien molt bé el funcionament. Clar, nosaltres una mica tenim la idea,
encedem la metja,
però després clar,
que algú es mogui,
el tapa a tapa i el tapa de l'any, doncs sort de la Carme i la Laia de la Grini Hostaleria, que fan tota la feina més farragosa. O sigui que clar, nosaltres una mica, o sigui, si no fos per tota aquesta gent no es podria materialitzar tot això. Nosaltres tenim la idea i tenim prou confiança, perquè clar, no et pensis que és fàcil, eh? O sigui que tu presentes un projecte d'una cosa que no s'ha fet mai i ara ja tenim la sort que tenim l'experiència i tenim la trajectòria que la gent ja diu, bueno, doncs si ho presenten aquests dos, doncs deu ser que sí, es pot fer i que anirà bé.
Doncs ho poses molt bé. Fa uns minuts en Frederic Montornès ens deia que un galerista li deia, bé, algú vinculat al món de l'art, el problema no és la primera exposició, el primer comissariat, el problema és la segona, la tercera, la quarta, la quinta, la vida en general. Quan es comença i s'arriba a un punt d'aquesta força, per dir-ho així, en algun moment es pensa, bé, això com ho mantenim?
Jo penso que és important això, o sigui, nosaltres som els que hem engegat, però les coses no han de ser unipersonals. O sigui, nosaltres hem arrencat, però esperem que amb el tapa-tapa doncs, hi ha gent que ha agafat el relleu. El tapa-tapa també hem començat amb altra gent, hem començat amb l'Oriol de la Cassoleta, hem començat amb més gent.
Sí.
O sigui, sempre som un grup de gent que ho engeguem, i les coses no han de ser unipersonals. O sigui, han de ser un col·lectiu que hi hagi un relleu generacional i que no sigui, perquè tu et canses, arriba un moment que et canses, que necessites fer altres coses. Nosaltres a vegades som inquiets i estar 2, 3 anys, 4 anys liderant una cosa costa perquè t'esgota i necessites
quan la devoció acaba convertint-se en obligació.
Correcte.
No?
Llavors és això, doncs, el tema de Palmera Torta doncs, amb el tema musical és una cosa que ens pot ajudar molt, perquè no assumeixes tantes coses, sinó que queda tot més distribuït en un grup, i el tema del tapa-tapa és això, doncs, que hi ha el gremi, doncs, que les principals funcions les assumeixen a la Laia i a la Carme, però després hi ha altres bars que també estan implicats.
I tots els altres bars que també s'impliquen, perquè el tapa-tapa, si nosaltres fem una tapa superxula, però els altres passen de tot, el tapa-tapa duraria dos dies. O sigui, el bo del tapa-tapa és que tots els bars s'han implicat cada vegada més i, clar, el nivell de tapes que hi ha en sis edicions que s'han fet, hi ha hagut una evolució que el nivell... O sigui, tu mires les tapes del primer any i ara hi faria una mica de riure. O sigui, aquest any hi ha tapes molt xules, això el tapa-tapa que comença avui i fins al dia 15, aprofito per fer
publicitat.
Però és feina de... O sigui, nosaltres ensenyem la metxa, però és feina de moltíssima gent. O sigui, nosaltres no fan soles.
9 minuts i seran les 12. El pare content?
El pare content i tota la família molt contents. O sigui,
sí, orgullosos.
El que és, això és un bar molt familiar. És un bar que tota... O sigui, abans el portaven els 5 germans, o havien estat els 5 germans, i ara encara que últimament el que portava era el meu pare, només, però... Tota la meva tia Rosa, la meva tia Nuri, tots l'oncle Jaume, tots, tothom s'està molt, molt implicat i s'ho viuen molt com a propi, o sigui que...
Benvinguts als canvis, no? Vaja.
A veure les nenes si l'agafen després.
Francesc, felicitats. Manel, moltes felicitats. Gràcies. Tornem de seguida.
Ràdio Maricel, al 107.8 de la freqüència modulada.
Continguts en xarxa.
Patrimoni, amb Helena Puigdueta.
Avui a Patrimoni reculem en el temps per parlar de cultura megalítica. Ens situem al Vallès Oriental entre els termes de Cardedeu i Llinars. Just en aquest punt hi descobrim un petit conjunt megalític, el recinte de Pins Rosers, també conegut popularment com les Pedres del Diable. Els arqueòlegs encara afinen més el vocabulari i ens parlen d'un cromlech, paraula d'origen celta adoptada pel gaèlic i també pel bretó, fruit de la unió dels mots crum, cercle i lec, pedra. Un cromlech és, doncs, un recinte format per menhirs, amb una o dues grans pedres plantades al mig. Presenten una tipologia i un tamany variat. Poden ser ovalats, circulars o rectangulars i tenir un diàmetre de fins a 50 metres. Aquest tipus de monument prehistòric és molt conegut a la zona atlàntica europea, Irlanda, Anglaterra, Bretanya i també a Galícia i Portugal. Cromlechs de tamany considerable i molt ben conservats. No és el cas, però, del cromlech de Pins de Rosers, el primer conegut a Catalunya i avui el més petit i senzill dels cinc que s'han trobat aquí. Originàriament era un conjunt circular format per 12 menhirs petits i un de més gran clavat al centre. Actualment, el del mig continua dempeus i encara se'n conserven mitja dotzena més, la majoria, però... han acabat ajaguts. L'època daurada d'aquest tipus de monuments prehistòrics va ser entre el 3500 i el 2500 abans de Crist. Normalment solia ser un centre de reunió de les comunitats neolítiques que hi vivien al voltant. Un punt de trobada per fer-hi què més? Ens ho explica Josep Terrús i Galdé, doctor en arqueologia.
Sí, és un fòrum, és un centre cívic, hi ha una cosa, no?, que s'hi poden fer activitats molt diverses, des d'observacions astronòmiques fins a reunions socials, fins a potser utilitzar-ho com a temple funerari, no?, per les cuies dels morts abans d'enterrar-los, potser feien hi ha algun tipus de cerimònia, no?
A Catalunya, el cromlech de Pins de Rosers el va localitzar el 1879 l'arqueòleg Joaquim Mercader, comte de Belllloc. Sempre va pensar que al mig del cercle hi havia una càmera funerària, però el temps ha demostrat que anava errat. Sigui com sigui, han hagut de passar força anys per posar en valor aquest tipus de construcció. Fins fa ben poc, la historiografia de casa nostra no li ha donat cap mena d'importància. És als anys 90 quan els experts comencen a entendre el seu interès i la seva singularitat. Actualment, el cromlech de Pins Rosers es troba dins del recinte de la planta potabilitzadora d'aigües Ter Llobregat, entre Llinars del Vallès i Cardedeu. Si el voleu visitar, cal demanar permís.
Ràdio Maricel, al 107.8 de la freqüència modulada. Ràdio Maricel, al 107.8 de la freqüència modulada. Oh. Hey.
northern lights, hot sun and clear blue skies, the waves were crashing by. And when she passed me by and gave a wink and smile, and I was on cloud nine, love. The way you move your hips and lick your lips, the way you dip, you got me up so high. And girl, you got that body with them curls like a Bugatti.
11 i 58 minuts, aprofitant la música del Somi. Comença avui el Sitges Tapa Tapa 2015. Hi ha un fulletó estupendo amb unes fotografies magnífiques de totes les tapes. Ja les relacionarem. Tapa més quinto o canya, 2,50 € fins al 15 de novembre. Comença avui 30 establiments. Avui, segon origen, Cineclub al Prado, amb aquesta producció catalana a partir de l'obra de Manuel de Pedrolo, del manuscrit del segon origen. Avui, el darrer dia de la festa del cinema. Recordin que també tots aquells que vulguin anar al cinema, 2,90 € al cinema Retiro, que és el cinema de Sitges que s'ha afegit a la festa del cinema. Doncs avui és el tercer i el darrer dia que poden anar al cinema per aquests 2,90 €. I avui que tornen les Jam Sessions a la cava del Retiro, les jams del dijous, també a partir d'avui, els dijous, al Retiro, Jam Session. Demà a les 9 tornarem, una nova edició del matí amb nosaltres, com sempre, amb els habituals continguts del divendres: el temps del cinema amb en Cisco Borderia, el temps de família amb en Roman Pérez, la cuina de la Marta Sanahuja i la tertúlia esportiva habitual amb la Rosa Tutusaus, en Pere Serramalera, en Carles Calvo, en Pito Valera i en Toni Muñoz. Bon dijous, fins demà, adéu-siau.
Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.